Les 8 i 4 minuts i aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio us avança que la noia qui van buidar un ull en les manifestacions per l'empresonament de Pablo Hasél porta els Mossos d'Esquadra als tribunals. Segons ha pogut saber aquest programa, els seus advocats i els de l'acusació popular han presentat dues querelles en què acusen els agents d'haver actuat de forma antirreglamentària. Denuncien que van incomplir els protocols sobre el llançament de projectils de foam. Les imatges enregistrades de la protesta d'aquell dia, el 16 de febrer, a la Via Augusta de Barcelona, entre Diagonal i Travessera de Gràcia, demostrarien que els Mossos van disparar el tret a la cara de la noia quan s'allunyava de la línia policial. Al matí de Catalunya Ràdio vam reconstruir els fets amb el testimoni directe de periodistes i sanitaris.
Quan estava jo fent les fotografies de la noia afectada, em va passar una bala de foam rosant el cabell.
Era una línia recta i hi havia projectils, diguem, en totes dues direccions, i la noia estava en un dels bàndols.
Estem parlant de quatre escopeters, exactament, i sobretot hem de destacar que aquesta línia va haver-hi un encarnissament en el moment de disparar, és a dir, va ser una bestialitat.
Llavors ens va costar molt veure quina ferida tenia, perquè sagnava moltíssim, perquè es veu que portava ulleres, i quan vam retirar la sang ens hem donat compte de que, a part dels talls que portava dels vidres de les ulleres, portava el que semblava un impacte per foam, en tot l'ull, o sigui, al bell mig de l'ull.
Les querelles acusen d'un delicte de lesions amb agreujament tant al llançador com al seu comandament immediat responsable d'autoritzar l'ús dels projectils de foam. El conseller Miquel Samper i el director de la policia Pere Ferrer van anunciar així que obrien una investigació.
A l'endemà, el dimecres, tan bon punt es va saber, vam iniciar una investigació interna als efectes de determinar doncs com es van produir aquests fets. Aquesta investigació s'ha posat en mans del jutjat d'instrucció número 1, que és qui està instruint la causa, les diligències prèvies.
La prioritat d'avui, i per això el compromís de la Direcció General de la Policia i del Cos de Mossos d'Esquadra, és en fer una investigació diligent per aclarir què ha passat i saber quin és el marc de millora que tenim.
Imagini's vostè que ara ve un perit metge i diu que no té, que les lesions no són compatibles amb el que és una bala de foam, no? Però indica, tot indica que és possible, perquè en aquell moment s'hi estaven llançant, en aquell lloc s'hi estaven llançant, i per tant l'únic que faltaria és aquesta perícia mèdica, però és evident que pot ser.
Al cap d'un dia aproximadament després d'aquests actes es va activar el protocol de reparació del dany. Això està ja dit també a la representació jurídica d'aquesta noia lesionada, els efectes de què, quan estigui acabada tota la investigació que es deia al principi, els efectes de determinar com han sigut els fets, es pugui reparar de forma ràpida i immediata el dany causat.
D'aquí a una hora aproximadament s'haurà en aquest estudi al matí de Catalunya Ràdio el conseller Miquel Samper. Li podrem preguntar en quin punt està aquesta investigació. La defensa de la víctima ha aconseguit identificar els dos agents llançadors i assegura que un d'ells és l'autor del tret que va lesionar la manifestant, Domènec Subirà.
L'advocat de la víctima ha presentat aquest matí la querella, a la qual s'han afegit una altra, presentada per Iridi, el Centre de Defensa dels Drets Humans, que compareix a la causa com a acusació popular. L'escrit que ha presentat el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona i que hem pogut consultar, Iridia identifica amb número i imatges dos agents escopeters, un dels quals seria l'autor del tret que va ferir la noia durant la manifestació contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. A partir de les gravacions d'aquell dia, els advocats argumenten que es va disparar un tret dirigit a la cara de la noia quan s'allunyava de la línia policial i no s'estaven fent llançaments contra els policies. Les imatges i els àudios constaten la coincidència entre el moment que ella cau ferida i el moment que se senten dues detonacions. Iridia ha tingut accés als protocols d'ús dels projectils de foam per part dels Mossos i denuncia que no s'han respectat. Les querelles acusen d'un delicte de lesions amb agreujant tant l'escopeter com el seu comandament immediat responsable d'autoritzar l'ús de les escopetes llançadores.
El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell.
Doncs bé, per parlar d'aquesta querella tenim a aquesta hora en línia l'advocada del centre Iridia, del Centre per la Defensa dels Drets Humans, Anaïs Franquesa. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, com està l'afectada, com està la noia a qui van buidar l'ull aquell 16 de febrer?
A nivell físic, doncs, s'està recuperant. Li han hagut de posar una pròtesi perquè ha perdut de forma irreversible l'ull. I bé, doncs, intentant seguir amb la seva vida, doncs, òbviament, amb un abans i un després. No?
Clar. Ara repassàvem l'escrit de la querella. Heu identificat dos agents escopeters i esteu convençuts que un d'ells és l'autor del tret que va lesionar aquesta noia. En què us baseu?
Ens basem en les imatges que hem rebut fins ara, no? Tant de vídeo com de fotografia, diguem, fent una unió de totes elles des de diferents perspectives. Sí que arribem a la conclusió que hi ha dos trets, hi ha dues detonacions en el marge de 6-7 segons, i que és en aquest marge en el qual cau la persona afectada, no? I rep l'impacte i cau. Aquestes dues detonacions, doncs, considerem que només poden haver estat disparades per dos dels agents, per la posició en la que es troben i pel fet que en fotografies o en imatges, bueno, en fotografies se'ls veu en posició de disparar, no?
Amb les imatges, a més, podeu demostrar que ell en aquell moment s'estava allunyant de la línia policial?
Amb les imatges que nosaltres hem pogut consultar fins ara, podem dir que ella es trobava més o menys ja entre 20-22 metres en la zona dels contenidors. Aleshores, el que hem vist nosaltres fins ara sí que és com ella està en aquella zona, no? I per tant, doncs, no es troba a primera línia inicialment, o sigui que per tant s'ha allunyat en aquest sentit, no? Això és el que hem pogut consultar fins ara. Òbviament, doncs, encara restem oberts que arribin noves imatges per acabar de determinar exactament en quina posició es troba. El que sí que tenim clar, i això sí que no tenim cap dubte, és que ella es trobava de peu.
D'acord. Per tant, no estava ajupida.
No estava ajupida. Això no hi ha cap mena de dubte.
Manteniu que els projectils de foam es van fer servir, per tant, de forma antireglamentària?
Sí, perquè en aquella nit es van fer servir de forma indiscriminada, en el sentit que es van utilitzar moltíssims projectils de foam, i perquè, tenint en compte que ella estava de peu, doncs, és obvi que va rebre un impacte a la cara, no? En aquest sentit, nosaltres hem pogut tenir accés a un protocol, al protocol de bales de foam del mes de març. No sabem si és el protocol vigent en el moment dels fets, el mes de març del 2019. I aleshores, doncs, allà diu clarament que s'ha disparat d'abdomen cap a baix, que és el que diu la normativa internacional, entenem, per tant, que així hauria d'haver estat el tret, no? I també s'ha de tenir en compte, en aquest sentit, crec que hi ha diverses coses a tenir en compte. La primera és que un manifestant en un context de manifestació, doncs, té la protecció del dret a la manifestació i de la integritat física. Si hi ha violència o alguna persona està exercint violència, aquella persona pot perdre el risc de la protecció del dret a la manifestació, però no a la integritat física, i per tant es pot determinar els conductes com disparar de forma intencionada a la cara, si és el cas, podria ser considerat fins i tot tortura, perquè iria també presentar una querella per aquest delicte. Aleshores, aquí el que s'ha de determinar és si hi ha hagut un tret intencionat a la cara, tenint en compte que hi ha un visor hologràfic que permet apuntar a l'objectiu. Això és la primera qüestió, i la segona, òbviament, és també saber quin és el protocol que estàvem vigent en aquell moment. Nosaltres, pel que hem tingut accés, s'ha fet de forma antirreglamentària, doncs volem saber si aquest és el que estava vigent o no, i per tant, què diu? Exigim la publicació, altra vegada, del protocol de bales de foam.
Clar, ara feia referència a aquest visor que s'ha incorporat a les llançadores, que és per afinar encara més la punteria, perquè són armes que són armes de precisió. Per tant, teniu la sospita que el tret va ser intencionat?
Si hi ha un tret a la cara, és una arma de precisió, i hi ha un tret a la cara, i entenem que tal com diu la normativa internacional i diu el protocol, almenys el que hem accedit, s'ha de disparar d'abdomen cap a baix, quan les circumstàncies ho requereixin, perquè el segon element que s'ha de tenir en compte és si la conducta de la persona concreta està suposant un risc greu per la integritat física dels agents, vull dir que això és un element important. Si el resultat ha estat que hi ha hagut una persona que ha perdut l'ull per l'impacte d'una bala de foam, entenem que s'ha fet un ús antireglamentari, sí. Sí, i que s'ha disparat amb intencionalitat, perquè per això existeix un visor hologràfic. Òbviament, això és el que s'ha de determinar al procediment penal. La querella és el moment inicial. Nosaltres establim, amb la informació que hem tingut fins ara, aquests són els fets que nosaltres hem pogut indiciàriament acreditar. A partir d'aquí s'ha de fer una investigació.
La querella es presenta contra l'autor del tret, que són dels dos agents, i contra el comandament de l'equip, perquè teòricament no es pot disparar sense un ordre d'un superior, oi?
Teòricament, segons el que hem tingut accés, efectivament, i a més és una ordre directa i concreta, i només en casos de risc greu per la integritat dels agents, doncs pot haver-hi un tret sense aquesta ordre expressa. Nosaltres també entenem que si en aquell moment, tal com els testimonis han anat, la gent que hem pogut parlar, hi va haver tantíssims trets des d'aquesta línia policial, i per tant hi va haver trets de forma indiscriminada, allà hi havia un comandament que estava supervisant aquesta situació i per tant entenem que ho estava ordenant i que ho estava controlant i que podria haver posat fi a això, no? També entenem que és responsable.
Doneu per fet que suposo que el jutjat admetrà a tràmit la querella.
Això és el que esperem, sí, que el jutjat dugui a terme una investigació. De moment el jutjat el que va fer, cosa que és estranya però molt positiva, és obrir ja directament la investigació a partir del part mèdic, del comunicat mèdic, la qual cosa indica que el jutjat vol esclarir què és el que ha succeït i per tant esperem que sí, que siguem més a través de la querella tant de l'acusació particular com la nostra com a acusació popular.
Anaïs Franquès, advocada d'Irídia, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.